sàpigues que tots els dimarts a les 10 del vespre
envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Endívies, el programa d'entrevistes
amb David Baret i Josep Casà, que no t'ho hagin d'explicar.
Envidia de tus cosas.
Baixant per la font del gat, una noia, una noia. Baixant per la font del gat, una noia i un soldat. Pa, pa.
No, què ha començat?
Vaig,
què
estem directe.
Estem en directe.
Bona nit i bona hora. Un dimarts i novament amb vosaltres, estimats amics radioients, en el programa Endívies, aquest programa de tertúlies variades, diverses, disperses, i que us acompanya, doncs, com ja hem dit, tots els dimarts. Oi, David?
Sí, dimarts, dia 25.
25 de gener, i aquell fred.
I aquell fred, i aquell Nadal que ja ens ha deixat.
Diuen que hi ha neva una mica per aquí al Prat de Dalt.
Sí, ara pujant he vist que queien com unes volves, amor, per la zona del Prat de Dalt. No he vist de moment ni Protecció Civil ni ningú. Quan s'acabi el programa, si ho voleu anar a mirar, que sembla que ja comença a nevar. El termòmetre oficial de Sant Feliu, el dels aluminis, indicava Sant Feliu 0, ni fred ni calor. Ens arriba un resultat, senyores i senyors.
Un resultat des de les Gaunes, Ona Codinenca 0, Endívies 3.
Sí, senyor, molt bé. Doncs benvinguts i ben trobats tots els que ens escolteu des de casa o des del cotxe, perquè Ona Codinenca només se sent a Sant Feliu des de casa o des del cotxe.
I avui contem amb un convidat d'excepció. Contem amb la presència d'en Josep Carbonell i Rodés. Ell és professor de l'Institut de Castellà del Vallès, que està amb nosaltres, sobretot, a banda de parlar també d'altres coses, sobretot per parlar de la figura de l'escriptor Chesterton. En anirem parlant. Bona nit, Josep.
Bona nit, Josep.
I bona nit i ben David, trobat, com David. Deia aquell. Bona nit i ben trobat. I avui tenim que comunicar també una luctuosa, una lamentable notícia.
Es posa que... en seriós, Josep.
Sí, estic seriós, i transcendent. Va que... morir fa dos dies Consuelo Velázquez, que va ser la persona que va composar el tema Bésame Mucho. Aquest tema el va arribar a cantar també a l'Antonio Machín, a banda de gent com Luis Miguel, Sara Montiel, Frank Sinatra, Cesarea Évora, Ray Conniff, Nat King Cole, Gloria Lasso, Joao Gilberto,
La Poncella,
Diana Ross, Miquel del Molí, Tania Libertat... Mireu, era tan bo, és tan bo el tema aquest de Bésame Mucho, que encara que ja sabeu que només posem la música de l'Antonio Machín, ara mateix posarem Bésame Mucho.
Antonio, no t'enfadis.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
Quina cançó més,
quina cançoneta més maca, i més fina,
Més fina i segura.
Fina i delicada,
Molt maco, que és.
Fina i delicada.
Ens la cantava la Nana Moscuri amb un disc que es diu Los Boleros i la
de
mare
Ravel.
Que els va parir.
Molt bé. A veure, i entrarem amb farina ja, el tema de Chesterton, que és el que porta que aquesta nit estigui amb nosaltres el Josep Carbonell. Gilbert K. Chesterton és un escriptor anglès, ho situarem una mica, que va néixer a Londres el 1874 i va morir a Beaconsfield el 1936. Es va distingir per un agut i original sentit de l'humor al servei d'una profunda espiritualitat catòlica. Era un polemista de sòlida formació filosòfica que atacava en les seves obres el cientifisme i el racionalisme de la civilització moderna, tot defensant la fe religiosa i els valors de la societat medieval. D'això ens en parlarà d'aquí una estoneta en Josep. D'això i d'altres coses. La preocupació religiosa el dugué a integrar-se a l'Església Catòlica l'any 1922, quan en Chesterton ja tenia 48 anys. Va conrear una paradoxa que consistia en evidenciar els excessos especulatius de la raó a la llum del seu sentit comú immediat i imaginatiu. Va publicar un grapat d'estudis bibliogràfics, un d'ells sobre Dickens el 1906, l'altre sobre Bernard Shaw el 1909. Va crear la figura del pare Brown, insòlid detectiu, el padre Brown, insòlid detectiu.
El detectiu pare Brown.
El detectiu, el pare Brown.
Que de fet va ser la seva gran incursió en el gènere policial, amb una de les altres també obres cèlebres que segurament molts teniu com a llibre de capçalera, L'home que fou dijous, el seu títol més conegut.
I també un altre que destacava per la seva qualitat, The Innocence of Father Brown, del 1911. Furthermore, la resta de la seva obra inclou llibres de narrativa, com més ara The Napoleon of Notting Hill, el 1904, llibres de crítica com Herètics, del 1905, i el 1903, i amb això acabo, va publicar els seus Concealed Poems i el 1936 una autobiografia.
Pòstuma.
Com que pòstuma?
Sí, un cop mort li van publicar la seva esposa i els seus amics.
Ah, o sigui, no la va escriure ell, l'autobiografia.
No, sí, no la va escriure ell. La van publicar un cop.
La va publicar la seva senyora per anar cobrant.
Sí, perquè realment mor el 1936. Exacte, i aquesta autobiografia surt aquell mateix any de la seva mort.
Exacte, després del juny, ell mort el juny, per tant, el tardor va sortir l'autobiografia.
Molt bé, hem quedat que parlaríem primer de Chesterton, l'home.
Aviam, l'home, he triat un fragment de Josep Pla, perquè Chesterton va venir a Catalunya, després en parlarem, i parla, Josep Pla, a Retrats de Passaport, dins de l'obra completa.
Josep Pla vivia per allà dalt.
Josep Pla de l'Empordà.
Josep!
Doncs bé, Josep Pla va escriure aquest fragment que ara ens llegirà en David.
L'escriptor anglès semblava una força de la naturalesa. Era una massa humana. Era corpulent, gros, un home absolutament inhabitual. Peus aclaparadors, cuixes enormes, tronc del cos fenomenal. No era pas el gras de ventre escandalosament aparatós. Era el cos a una escala més vasta. Solia anar vestit sempre de blau fosc i a sobre hi portava un abrigall en forma de macraflan, que li anava molt folgat i encara el feia més voluminós que no era en realitat. El que tenia més estilitzat eren les faccions de la cara, d'una pell rossa rogenca molt accentuada. Portava els cabells de qualsevol manera, més aviat llargs.
I en Didac Parellada, també recordant a Chesterton, entre altres coses, diu: quan fumava, a casa seva o a casa dels amics, oblidava l'existència dels cendrers. I no tan sols omplia el terra o les catifes de cendra, sinó que tenia una gran propensió als incendis no intencionats, cosa que obligava a una vigilància permanent. Una vegada, tornar a casa, quan ja vivia a Beaconsfield, després de donar una important conferència en una ciutat llunyana. En desfer la maleta, la muller s'adonà que el vestit no hi és. I amb la veu una mica destrempada, li demana, Gilbert, què has fet del teu vestit d'etiqueta?
Carole.
Oh, estimada, respon l'atrapat, amb l'aire intimidat i encongit. Segurament se m'haurà oblidat, però les corbates sí que hi són, oi? O sigui que era un trempat, aquest home. Era,
sí, sí, era molt
irònic, molt satíric.
Sí, el sentit de l'humor molt gran. Bé, doncs, si us sembla, expliquem una mica l'esbós a la seva vida, com has comentat, neix el 74, el 1864 a Londres.
Jo també vaig néixer el 74, però del 1900.
Doncs mira,
ens neix això.
Una curiositat.
100 anys més tard.
Amb una família de classe mitjana, el seu pare era ministre de finques i naturalment eren anglicans de l'Església d'Anglaterra. Del pare va heretar el temperament artístic, creatiu, la imaginació i la fantasia, i des de casa seva va tenir unes impressions de la infantesa que va matir tot al llarg de la seva vida.
La infantesa
el va marcar.
El va marcar.
Sí,
va ser un nen gran tot el dia.
Exacte.
Un
la capacitat
Peter
de meravellar-se, la capacitat admirativa i la innocència en la teva d'acord la va mantenir fins que es va morir. Això del pare. Per part de la mare va heretar la intel·ligència i la curiositat pel saber.
I alguna pela també devia heretar, i deutes, no?
Bé, no tenia cap sentit del diner.
No?
Al contrari, no. Era justament al revés. El germà Cecil, que va néixer 5 anys més tard, va fer molt famós les discussions amb ell. I hi ha un fragment d'un català que es diu Pau Romeva que diu... en castellà. Este ardor por la discusión fue compartido por su hermano Cecil, quien a la vez que el compañero de armas de Gilbert en muchas contiendas, fue su primer adversario y contradictor. Diu Chesterton, mi hermano Cecil nació cuando yo tenía unos 5 años y tras una breve pausa empezó a discutir. Discutimos durante toda nuestra infancia y nuestra adolescencia hasta convertirnos en una peste para todo nuestro círculo social. Y aunque el recuerdo de haber dado la lata de semejante modo no tenga nada de agradable, me alegro por otros conceptos de que desde tan jóvenes ventiláramos nuestros pensamientos y opiniones sobre todos los temas del mundo. Me regocija al pensar que durante todos aquellos años no dejamos de discutir y no nos peleamos una sola vez.
Amor de germà, aigua amb cistella. ¿No?
Bé, estas discusiones llegaron a tener proporciones épicas. Se cuenta de una de ellas que duró 18 horas. Una vez enzarzados en el debate y estos se producían en los momentos más inesperados, ambos hermanos perdían toda noción de lo que les rodeaba. Mr. Chesterton, el pare, refiere cómo los encontró entregados a su pasión favorita en medio de la calle, sin gabán ni paraguas, un día de lluvia torrencial.
Pobre
Cecil tenía la palabra y Gilbert cortésmente esperaba su vez mientras que la lluvia corría por su sombrero y a lo largo de su cuerpo. Y Cecil estaba calado hasta los huesos. Ninguno de ellos tenía la menor idea de que ellos y el mundo entero estaban chorreando.
Llavors, era un gran polemista.
Era un gran polemista,
com es pot veure.
Efectivament.
I tenia una sòlida formació filosòfica, no?
Exacte. Llavors passa de casa seva al col·legi a Sant Pau, a Hammersmith.
On?
Una escola secundària, a Londres.
A Londres.
A Londres. Uh-huh. Més aviat era un alumne reservat, però dibuixava molt. Els primers amics que es va mantenir tota la vida va ser Bentley, un escriptor famós.
Bentley, com els cotxes.
Com la marca de cotxes.
Bentley i Aldershaw. Sí. Ja van organitzar a la secundària un club amb els seus amics on es debatien coses de cultura clàssica i de primera línia, Shakespeare, Sócrates, etc. I van fer una revista que es deia The Debater i ja va començar a publicar els primers articles i els primers assajos allà. D'aquells anys li donen el Premi Milton de Poesia amb un tema Sant Francesc Xavier Apòstol de Xina. De manera que ja la seva curiositat espiritual ja la tenia d'aquells anys.
Escolta'm, fem un tall, un petit incís, Josep. Com és que tu arribes un dia a interessar-te per Chesterton i n'estàs fent doncs aquest treball, aquest, i inclús aquest homenatge del que després parlarem?
Bé, Chesterton el conec a través d'una família sarrià que es deien Senyors Pla, que primer es va conèixer el Jaume, el meu germà, i baixàvem els divendres quan tenia 16-17 anys i ens acollien a casa seva i ens llegien, ens parlaven de temes de cultura, etc.
En general, cultura general.
En general, sí. Era una persona culta i intel·ligentíssima, el senyor Manuel Pla. I allà ens començava a llegir episodis del pare Brown.
Uh-huh.
Aquella va ser la primera vegada que el vaig sentir. Més endavant, en una conferència amb Ballarín, em va tornar a parlar, perquè mossèn Ballarín és un chesterdonià de pro.
Uh-huh.
I estic en un grup d'estudis a Barcelona i el Raymond Galí em va proposar que em dediqués a estudiar l'avinguda de Chesterton a Catalunya, que no s'havia fet.
No s'havia fet. O sigui que estem en un treball inèdit, com aquell qui diu, no? La teva tesi de la vida.
Bé, sí, perquè tinc molts punts de contacte amb Chesterton. Realment, que sigui catòlic, que sigui alegre, que sigui joiós, amb una formació sòlida, filosòfica, doncs hi he trobat moltes semblances amb la meva manera de ser i aprenc constantment.
I dona de si el treball, donat que ell només va estar molt poc temps a Catalunya, concretament a Sitges, no?
Sí, el Raimon Galí em va portar a fer aquest treball sobre Chesterton en la Catalunya, però després em vaig posar a fer un arxiu, em vaig posar a internet i vaig voler conèixer a fons la vida, l'obra i la persona de Chesterton, i amb això m'hi he posat. És a dir, a part de que vingués a Catalunya, m'interessa aprofundir la seva filosofia, la seva, etc.
Ara aprofito per dir que estem fent la pàgina web del programa, www.endivies.com. Ja anireu sentint a parlar, eh? Seguim amb internet.
Què més? Molt bé. Ja sabeu que en el nostre programa convidem amb un convidat, però tenim un convidat present aquí en l'estudi, la seva àurea que traspua en aquestes parets d'una codinenca, i aquest convidat des de sempre, ja sabeu que és l'Antonio Machín. Totes les músiques que posem són d'ell.
Lugo, Antonio Machín.
Antonio Machín Lugo.
Perquè sempre et deixes el cognom de la seva mare.
És veritat.
Que va tenir una part important en el naixement.
No, però es deia Antonio Lugo Machín.
Ah.
Era el pare el que es deia Lugo, i la mare es deia Leoncia Machín, la negra, com ell li deia, que era la que li diuen que li va ensenyar a cantar. El pare era funcionari d'Ourense, ja ho hem dit no sé quantes vegades, i li va ensenyar poca cosa. El va fer de paleta fins als 22 anys, fins que va començar a cantar. Ara jo us voldria llegir un trosset, abans de que posarem un tema ja de l'Antonio Machín, un trosset de l'Ignacio Piñeiro, que va ser director i músic del Sexteto Nacional de Cuba. I ell diu de Machín: "Le reconocen enseguida porque Antonio Machín es uno más de los agüeros. Está sin duda sentado en el parque doblando una esquina, trepando a un flamboyán, cazando tomeguines, arrancando guines a las cañas para enjaular sueños, buscando semillas secas para unas maracas nuevas, o quizá en este momento, en este preciso instante de luna llena, Machín le esté dando la vuelta a la vieja ceiba, al tronco espinoso rodeado de ofrendas que está en el monte. Él se fue sin irse, estuvo sin quedarse como las campanas, Machín, las maracas, el son montuno y el bolero.
Una historia que solucionaron las campanas con su tintón. Era de dos novios que se amaban, mas tenían como condición en su casamiento no faltarán las campanas con su lindón. En el pueblo era bien sabido que las campanas no iban a sonar, pues estaban rotas sin sonido, no podían ya cantar. Y en la noche antes de la boda, sin que nadie encuentre explicación, resonaron en la iglesia toda las campanas con su tintón. Las campanas no iban a sonar, pues estaban rotas sin sonido, no podían ya cantar. Y en la noche antes de la boda, sin que nadie encuentre explicación. Resonaron en la iglesia todas las campanas con su din-don. Din-don, din-don.
Deia en Chesterton, quan podia, una bona novel·la ens diu la veritat sobre el seu protagonista, però una de dolenta ens diu la veritat sobre el seu autor.
Molt bo, eh?
Què et sembla? Guai. Nosaltres podríem dir, un bon programa de ràdio diu la veritat sobre el seu convidat,
però no sobre els seus
presentadors. Però un mal programa parla de nosaltres.
Digue'n una altra d'aquestes frases. Això ho trobem, ho baixem de l'internet. Sí. Això és fàcil.
Sense copyright. Diu, des de que l'home ha
deixat... Chesterton, eh?
Chesterton, sí. Ho diu, eh? Perquè...
No el confonguem amb el Machín, ara no fotem aquí un liu de papers.
Chesterton, J.K. Chesterton, assassinato en Dallas.
No, era este.
Quan llegeixes en sud-americà és més mexicà que machinià.
Sí, és que no hi ha manera de pillar el cubà, tio. No hi ha forma.
No em diguis, mira... tio, que estem en directe.
No, és igual, no importa. És un programa juvenívol. Escolta'm, que no hi ha manera, o sigui, i ho provo a casa, faig pràctiques, i ho saben
ja
els
dit,
meus.
Ja
faig
dit.
Pràctiques de,
amb la Clàudia.
A veure si em surt de... Clàudia, ensenya'm el cubano, i no hi ha manera, tu. I m'acaba sortint el deix mexicà.
Mexicà. Des que l'home ha deixat de creure en Déu, el problema no és que ja no cregui en res, sinó que ara s'ho creu tot.
Chesterton. Otra.
1900 i pico, eh? Un altre...
Bueno, digue, home, el pico és molt xungo. Oh. Digues, 1900 què? Quan ho va dir això? 1911?
Això ens ho diria en Josep Carbonell.
Sí, primers de segle, 1915.
1915. I això és més actual que mai. I un altre, i ja us en deixarem anar més. Josep, ai, Jesús. Beveu perquè sigueu feliços, però mai perquè sigueu desgraciats.
Això és guai, eh?
Això és guai. Estem profuns avui, eh?
Estem molt profuns, eh? Doncs va, continuem. Josep, ens explicaves la casa del senyor Pla.
En Josep.
Sí, del
Manel.
Però no en Pla l'escriptor,
no,
del senyor Pla. Amb els primers, diguem-ne, contes o novel·les, del pare Brown, no? Quina edat tenies, aleshores?
16-17 anys.
16-17 anys. Allò és un flash quan...
Exacte.
Quan alguna persona que no és dels de casa, precisament t'explica, i allò ho recorda sempre, si l'explicació, si el que t'explica és bo, diguem.
Sí, sí, sí. Recordo el conte del pare Brown, i no es llegia les obres de filosofia o teologia, o d'assaig. Ens va introduir en Chesterton a través d'aquesta figura simpàtica, intel·ligent, catòlica. Però, en fi, em vaig dedicar a l'esport.
No, era l'època que et dedicaves
a l'esport
en cos i ànima.
En cos i ànima, sí. I aleshores, un cop vaig deixar l'esport, doncs em vaig posar a donar classes, com havíeu dit, a l'institut.
Una petita pinzellada. Hem de dir que el Josep va estar campió d'Espanya dels 60 metres en pista coberta.
Sí.
I va obtindre el rècord, que no sé quin temps era, però ja ens el dirà ell si vol.
Poca estona.
I no, força estona, anys va tenir el rècord.
Poca estona vull dir de fer 60 metres.
Em pensava que deia el que li va durar el rècord. Diu, a la mañana siguiente salió otro jabato y vamos, se lo cepilló. No.
6 segons, 69 centèsimes.
6 segons.
A llavors.
6 segons.
Ja l'han tret, sí.
S'ha de tenir molta gana per córrer tant.
Escolta, s'ha d'entrenar molt. S'ha d'entrenar
molt, no? Sí. Una disciplina ascètica.
Sí. Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, continuem amb lo de Chesterton, si vols.
Bé, i aleshores he dit per això del grup d'estudis que em van proposar que em dediqués a estudiar com és que va venir, qui va portar Chesterton a Catalunya, quins anys va venir, i bé, aleshores doncs, des d'aquest temps estic ficat. I com més estudio, més informació trec i bé, estic posat a aprofundir l'obra de Chesterton.
I qui el va fer venir a Catalunya?
El va fer venir el Pen Club Internacional per la secció catalana.
Pen Club?
Sí, els del Pen Club Internacional.
Qui són els del Pen Club?
És un grup d'escriptors internacional.
Pen vol dir boli, oi?
Sí, volia dir. I aleshores feien unes trobades anuals.
Hi ha Pen i Pencil.
I aleshores a Catalunya hi havia un grup i el van portar aquí, però... Va venir dos anys, el 1926-1935, un any abans de morir. I la primera vegada que va venir va ser perquè va anar a Madrid abans, la Residencia Estudiantes de l'Ortega y Gasset,
a fer una conferència. A l'Ortega, per cert, era un mestre de fer donar conferències, a part de donar-les ell.
Era un filòsof d'una força i d'una presència molt important en aquells temps. Ara està una mica oblidat,
però
és un mestre, l'Ortega y Gasset, sí.
Un mestre de periodistes.
Sí, sí. Ell va dir... Bé, molts li retreien que no havia fet la seva obra de metafísica, però ell va dir que el seu país, que és Espanya, el necessitava per culturitzar a la gent de...
Com a José Antonio.
No. A qui necessitaven?
Que el país...
Que el país,
Espanya en aquell temps, necessitava estar a la cultura internacional.
Val.
Espanya.
Sí.
Llavors, per això no es va dedicar a la metafísica.
Ja. Llavors, Chesterton, quan arriba a Catalunya, va a Sitges. S'està al Cau Ferrat?
No. El Cau Ferrat és un museu.
Podia estar.
El Cau Ferrat és un museu. Escolta, Josep, al carrer del Pecat.
No ho he dit això. No ho he dit. Siguem serios, va.
Escolta, quan ve a Barcelona s'està a Hotel Majestic. Bé. Llavors fa una conferència a l'Universitat de Barcelona i a més hi fan un sopar d'homenatges al Pian Club a Hotel Ritz. I després se'n va a Sitges...
A la Blanca Subur.
Al Subur, a Hotel Subur.
A l'Hotel Subur.
Que no existeixi.
Però Sitges és la Blanca Subur. Bé. Sí. I allà amb qui està?
No.
Convidat per qui? Soc curiós, però...
No, escolta, ve amb la seva senyora, en francès, i ve una cosina, em penso, baixant el cotxe de Londres. I aleshores s'està allà... També passa uns dies també per reposar, per llegir.
Que va venir l'estiu?
No, el maig. I aleshores se'n va tornar a Londres, etc. L'any 35 va tornar a venir, però ja no va anar, simplement va venir a trobar el grup de catòlics, en Junoi, en Romeva, que havia deixat una empenta, quan va venir una empremta i van fer el diari Un Matí Catòlic, van fer la nova revista i va deixar unes influències molt importants a Catalunya, quan va venir.
Té algun carrer
ni
una placa,
sí,
de record?
Té un monòlit a Sitges, un monòlit a la Passeig de la Ribera. És una cosa que s'ha fet la seva estada aquí, i per això ara aquest any volem organitzar aquest any Chesterton per fer conèixer la seva obra i el seu pas per Catalunya, perquè va influir des del punt de vista polític. Per exemple, va aixecar un nivell polític del país a un nivell internacional,
com
a nivell d'Europa. Ell a més, ell es definia com un periodista joiós i escrivia i feia col·laboracions als diaris anglesos i estrangers. Nord-Amèrica va ser molt famós. Llavors creava un estat d'opinió polític democràtic, etc. Llavors aquí doncs va tenir una influència des d'aquest punt de vista, fins al punt que en Pau Romeva i d'altra gent, en Serraïma, van fer Unió Democràtica de Catalunya.
Yep.
De manera que l'inspiració de la Unió de Catalunya ve en part, molt en part, per Chesterton.
Aquell amic teu que sap d'Unió Democràtica de Catalunya, que ara em ve la memòria i no sé el nom.
En Joan.
Exacte.
Penseu que en Chesterton va fer molt per Catalunya. Això és una imitació burda del Joan
Rigol.
Molt bé. Tenim que tornar a parlar de què passava a l'Havana.
Mentrestant no,
perquè això era uns anys després. Estem parlant...
Mentrestant, uns anys després.
No, fixa't.
Mentre ho busques, jo diré que, per tant, avui és com si fos la inauguració de l'any Chesterton en directe.
Bé,
abans, David,
m'has parlat de que hi ha una professora del Ramon Llull que està fent un recull d'articles al Full Dominical de l'Arquebisbat de Barcelona, i farà 25 articles de coneixença de Chesterton a Catalunya. De manera que ella amb en Jaume Aymar, que és professor de la Facultat de Filosofia, estem organitzant una sèrie d'actes per aquest any 1905. El primer és aquest, un altre és editar un llibre amb els articles i col·laboracions que va fer Chesterton al diari El Matí Catòlic a Catalunya, als anys 20-30. Està pensat fer un cicle de conferències i portar gent de fora.
En farem alguna a Sant Feliu?
No. En principi ja està fet a la Facultat de Teologia de Barcelona, i després probablement publicar un llibre seu que es diu L'home perdurable, o bé Ortodòxia, que és un llibre seriós de filosofia i de pensament cristià durant aquest any.
Molt bé, per tant es veu un any farcit d'actes.
Sí, sobretot a més se li devia uns actes de memòria i d'homenatge, això se li devia perquè només hi ha aquest monòlit i és poc conegut.
Hem de fer força difusió perquè evidentment sempre doncs, les masses populars de la cultura de Dalí en avall no baixen i per tant doncs, parlar de Chesterton avui potser avui és com un privilegi i al mateix temps la tasca de fer ràdio.
Us agraeixo la possibilitat de parlar-ne i sobretot d'haver-me convidat.
Molt bé, ja ho has trobat, Josep, perquè ja no sé...
Ho he trobat, mira... Tornem amb el tema Machín, el tema recurrent sempre en aquest programa. Un cop que Machín va ser a Europa...
Va venir a Europa.
Primer va anar a parar una companyia de revistes a Londres. A lo millor el Chesterton l'havia arribat a sentir. I presentaria la seva cèlebre recreació del Lamento Esclavo de Grenet, per la que es muntava una escenografia amb cadenes, gemecs, taparrabos, una cosa. Quan va tallar la seva relació amb Delia, va anar a París i allí va conèixer la francesa Line. Va decidir entrar com a vocalista a l'orquestra Habana, amb la que va fer gires per Dinamarca, Itàlia i Holanda. Però com que l'amenaça bèl·lica de la Segona Guerra Mundial començava a fer-se un trull a la vella Europa, i Machín havia llegit algunes teories del Führer sobre races inferiors... No va voler quedar-se a París i comprovar si en Hitler les volia posar en pràctica. I per tant, el 1939... No, llavors Chesterton ja era traspassat. El 1939 es va instal·lar a Espanya. Per tant, Machín s'instal·la a Espanya el 1939. Que fins aleshores tu era un perfecte desconegut. Ara... posarem un altre tema del Machín. Quin tema ens posaràs, Quimet?
No he sentit res.
No hem sentit res.
No se sent.
S'ha vist una llum vermella, us ho prometo, aquí a l'estudi.
Com
un omni, he vist una luz roja.
No la tenim preparada.
El huerfanito.
L'orfanet.
L'heu sentit ara o no?
Ara sí.
A l'orfalet.
Estrenant coses.
Molt bé. Endavant.
Amb tots vosaltres, el huerfanito.
Amb tots vosaltres.
No tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí.
Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor de no hallar una mujer, una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron. Con tierno amor,
yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí.
Qué triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora. Pero más triste, señora, es vivir sin una madre. Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna. Hay muchos que tienen dos y yo sin tener ninguna.
Huérfano, huérfano soy.
Huérfano soy en la vida, el mundo ignora mi pena. Yeah.
llevo la llama encendida de mi orfanda paso a paso y río.
Oh, padre, yo no tengo padre, nanana. En Chesterton ens regala altres frases fantàstiques. La maduresa fa a l'home més espectador que no pas protagonista de la vida social. Vol dir que quan ens anem fent grans ens convertim en persones més de mirar, en passives. O, per exemple, una altra. La única educació eterna és aquesta. Estar lo suficientment segur d'una cosa per poder-la explicar a un nen.
Ei!
I aquest ell no saps... Ei! En Chesterton.
I ara jo aquí tinc un trosset del Josep Maria Sagarra que parla del Chesterton, de la fesomia, és això, diu, té una gran cabellera blanquinosa i uns bigotassos d'aquells que serveixen per a caçar vianda i que donen a la persona que els posseix un aspecte de morsa franciscana. Els ulls de Chesterton són d'un blau d'ampolla de vidre, un blau líquid deliciós, i dintre d'aquest blau sembla que hi nedi tot el món. El nas, les galtes, el mentó, el sotabarba, tot és tan madur, tan tibant i tan lluent, que un diria que són fruites que li van a caure de la cara. La boca és d'un sensualisme descordat i despreocupat, i de les seves dents, una va per aquí, l'altra va per allà, com els peus d'un ballador de Charleston. La cara d'aquest home, en conjunt, és animadíssima. Sembla que demani contínuament el sacsejament de la rialla, però aquest gran trufaire riu amb una austeritat que trenca el cor. Riu poquet, poquet, i amb un somriure delicadíssim. No sé si és per la posició incòmoda de les dents, que sempre la boca li bada i el llavi superior li penja.
Que maco, eh?
I què més pots dir de Chesterton?
Que no s'hagi dit en aquest programa.
Josep, bé, passem la paraula.
No és menos cierto.
Bé, jo m'agradaria comentar una mica la seva obra. Una persona que va escriure 96 llibres. 96 llibres, ja s'ha dit. I va tocar temes molt diversos. Va tocar poesia, novel·la, relats curts, hi ha els 5 llibres del Pare Brown, després en parlarem, assaig, recull sobretot d'articles, perquè va publicar, diuen, uns 2.000 articles, crítica, història, viatges, teologia, biografies. També aquí hi ha una persona que era molt capaç...
Menys cuina, ho va tocar,
sí.
Tot.
No, i teatre.
I teatre.
Dues obres de teatre.
Per cert, alguna de les seves obres, perquè moltes vegades els autors van a parar al cinema, han anat a parar...
Exacte, hi ha una pel·lícula... Bé, hi ha molts programes de televisió, sobretot a Anglaterra, Itàlia i Estats Units, que parlen del Pare Brown, dels episodis del Pare Brown, que hi ha 51 relats. Però hi ha una pel·lícula, es diu El detectiu, que feia de Pare Brown el Alec Guinness.
Caramba.
El famós actor anglès.
Sí, 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 sí.
Doncs es va convertir...
Sir Alec Guinness.
Sí, el vam tenir aquí un parell de programes.
Doncs resulta de fer aquesta pel·lícula es va convertir en catolicisme.
L'Alec Guinness,
sí, sí. Ell ho diu a les seves memòries, a la seva biografia.
Sir Alec Guinness. Ara jo penso, serà potser una borrada, aquella sèrie que feien a TV3, El pare Dowling... Pot ser...
El pare Brawling.
El Dowling.
Bé,
pot ser una còpia?
No l'havia vist, això no puc respondre, però el que sí que s'haurà d'estudiar un dia és el paral·lelisme entre el llibre del mossèn Ballarín,
el mossèn
Tronxú, sí? I el pare Brown de Chesterton.
Sí. Estem descobrint alguna cosa aquí també. Avui estem donant moltes pistes a que la gent s'animi a llegir a Chesterton. Sí o no?
Molt bé.
I encara tenim més coses, oi?
Sí, per exemple...
Teníem més píndoles d'aquestes.
Sí, ja se'n va acabant el pot, per això.
Sí.
El periodisme consisteix essencialment en dir Lord Jones ha mort a gent que no sabia que Lord Jones estava viu. Una gran veritat.
Sí, de fet, ell, a part d'aquesta vasta bibliografia, ell es definia com un periodista joiós. i quan es va dedicar al periodisme
i això de joiós, què vol dir? Un periodista còmic?
No, joiós és més profund. Joiós probablement és una mena d'alegria que tal, de que la vida val la pena viure-la.
Molt maco, això.
No és qüestió d'optimisme, sinó és qüestió de... L'optimista és el que no veu el mal de la vida, la maldat de la vida, no?
Però hi ha una mena de joia... I el que veu la joia...
Ah, és el que veu la joia malgrat el mal de la vida. És una cosa molt més seriosa, diguem-ne. L'optimista considera que estem els millors dels mons. I el joiós és el que, malgrat totes les mancances i la condició humana que fem el que podem, doncs val la pena viure i s'ho agafa... Doncs, amb
el joiós va més enllà que l'optimista.
Exacte.
Amb una dimensió més gran.
Exacte.
Molt maco, això. Què més?
Ah, bé, doncs això del periodisme, doncs, que s'anava a Fleet Street quan era jove, s'anava a Fleet Street quan va començar. Fleet Street era, me l'imagino, com el carrer Pelai, que estava ple de fotògrafs i de bars i de tavernes. I allà els periodistes es trobaven i discutien i polemitzaven, etc. No? I ell es trobava bé en aquest ambient. Del periodisme, sí.
Clar, la mala vida aquesta. Ah,
no necessàriament.
No seriament, però veja, cerveses i menjar, etc.
L'anglès.
I la França i la seva esposa va veure que anava malament, però hi gravava molt la cervesa, tot s'ha de dir. I llavors se'l van dur a Beaconsfield.
Ara veig aquest paral·lelisme.
Com a Sant Feliu de Codines i com aquí i a Barcelona. Allunyant d'aquests ambients, diguem.
Com si anés a Gallifa.
Com si anés a Gallifa a Sant Feliu.
Sí, no, perquè...
Anar fent esses, oi? Amb la cervesa que duia. Ja veig un paral·lelisme amb tu, amb això, la cervesa, no? T'has
semblat. Quina gràcia. Digues, David.
No, mira, l'última frase, eh?
L'última que et queda, ja.
Sí, l'última que veig, eh? Que com que les vaig traduir en directe, eh? Ai, diu...
I diu...
A alguns homes, les disfresses no els disfressen pas, sinó que els ensenyen com són. Cadascú es disfressa d'allò que és per dins. Ara que venen els disfresses, s'ha entès o no?
Perfectament.
I si no ho has entès... Podeu sentir les repeticions del programa demà a les 11, dijous a les 4
i dissabte a les 4. 4 de la tarda.
Mm?
A mi m'ha recordat això com una frase que també deia un català universal, que deia "el surrealisme és com la pellofa dels cacuets". Que això també és... Això he trobat una mica surrealista.
Surrealisme. Avui pensava que hauríem de fer l'entrevista en francès. De fet, tots els guions que tenim avui són en francès.
Són en francès, sí. Perquè ens havíem confós, ens havíem pensat que era l'altre germà, el teu germà Jaume.
Perquè en Josep...
Si voleu continuar en francès,
no pouvons suivre en francès.
Oui.
Perdona, mare.
Oui.
Parce que ton frère, il habite à...
Grenoble.
Grenoble, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là?
Il, c'est un physicien.
Un physicien.
Oui,
physiothérapeute.
Et non, lui travaille à les programmes à l'Ariane.
Non. La physique.
L'Airbus.
La physique atomique.
Atomique.
Oui.
Bombe.
Non, encore, non.
Una vegada el teu germà estava aquí a Sant Feliu i era l'època que es feia allò del Telefira, fa anys, no? I volíem fer una entrevista d'aquestes en profunditat, d'aquelles que sempre surten tan bé, no? I me'n recordo que el presentador li va dir: "Bueno, i aquí tenim a Jaume Carbonell, que ve de Grenoble. I Jaume, digues, i Grenoble, què?" Pregunta oberta. El teu germà va quedar de pasta boniata. Diu, què? De què?
Fa molts anys que hi viu, no, Grenoble?
Sí, va anar allà a estudiar la carrera.
I té un càrrec important, a més, com a físic.
Va entrar al CNRS, va fer les oposicions, es va aprovar, i bé, ha trobat uns mitjans que... Esclar, estem parlant de 20 anys, 30 anys enrere. Aquí ens hem anat posant al dia, però esclar, ell es va trobar amb unes condicions millors que les que tenia aquí.
I quan torna aquí a Sant Feliu, encara el reconeix el poble?
El reconeix, sí. És que bé, cada any no ha deixat mai de venir. Per Nadal, Pasqua i per vacances sempre és aquí.
Sempre és aquí. Sempre que si te'n vas, quan tornes t'agrada més el poble, no?
Sí.
Què et sembla a tu el poble?
El poble? Bé, aviam, jo sóc, em considero un bon ciutadà, però un mal Sant Feliuà. Molts de la meva generació hem treballat al Josep, potser tu també. Som de Sant Feliu, ens estimem Sant Feliu, però les qüestions professionals ens porten fora del poble i pràcticament marxem molt d'hora i arribem
molt tard.
Molt tard.
Sí. Just per fer el programa de ràdio.
Sí.
I per tant,
desconec la realitat del poble. Si m'hi trobo bé, em faig amb tothom, però no conec els problemes, la problemàtica del dia a dia.
Les grans obres, home, l'Ajuntament Nou l'hauràs vist, que sempre preguntem el mateix, l'Ajuntament Nou què?
L'Ajuntament Nou és el problema dels arquitectes que, aviam, que fan un disseny, i creen un edifici des del seu estudi, però no tenen en compte la situació real del poble, la idiosincràsia del poble, el lloc on anirà, etc. No? Són, és a dir, ells tenen una manera de fer arquitectura i la posen aquí.
Què ets dels que vol la plaça de sorra?
No m'ho havia plantejat, però val més sorra que no pas ciment.
Que no plaça dura?
Home, sí.
Aquí saps com es diu això? La plaça de sorra! De sorra.
I reciclar, eh?
Escolta'm, i com ho veus això, encara que hi pares poc per Sant Feliu, però hi vius, en definitiva, el tema aquest del reciclatge de les bessures i això?
Bé, ha costat. I ha de costar el seu temps habituar-nos a fer aquesta tria. En principi, si ho han triat, penso que...
anirà bé.
Sí, penso que naturalment.
Que a la llarga ha de ser el millor dels sistemes, però que costa.
Naturalment costa habituar-se.
I no costa tant en els de en la gent de reciclar-ho, sinó que el que els impipa es veu, clar, és amb alguna persona que, cony, no han passat per aquell carrer.
Yeah, home.
Clar, llavons estàs fent l'esforç de dir, el xiclet aquí, allò de la catipent allà, l'altre, treure els dissabtes.
Home, si no passen,
si falla la logística malament.
Naturalment.
És un problema això. No sé si abans de continuar tenim una mica de música.
Sí, una mica de música, però bé, per parlar de la música del Matxín hem de parlar de què li va passar amb el Matxín.
En aquella època?
Sí. Mira, quan va arribar a Espanya, us en recordeu? Mm. Primer va anar a Barcelona.
A fer els papers, allà al govern civil.
Va conèixer a Barcelona. Mm. Què va conèixer de Barcelona? La misèria, la fam i la por.
Pobre.
Eh?
La misèria, la fam i la por.
Ell, que havia tocat en luxosos casinos cubans i a les més cobejades sales de festa de mig món, ara va haver de conformar-se actuant locals de poca reputació, bars del Terne i cinemes de barri, actuant per unes 25 peles diàries. Un sou ínfim si el comparem amb el que estava acostumat a percebre a França. A Barcelona, sobretot, va actuar a la sala Xangai, que era mitja acadèmia de ball i mig club del Terne, on els clients pagaven a les senyoretes del local per tal de ballar una peça amb elles.
Todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro, tierra adentro. Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, y allí fue donde me dieron el ritmo que brindo aquí. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro, tierra adentro. Si me bailan con cadencia, enseguida notará que como el son cubano en el mundo no hay igual. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara, que echara las penas al aire, pero que no la olvidara. Yo soy el son cubano.
Ai, senyor Chesterton, doncs en tornem a parlar d'en Chesterton, perquè avui al programa ja sabeu que amb en Josep Carbonell estem parlant tota l'estona d'en Chesterton, perquè aquest any és l'any Chesterton.
Sí, De fet, les influències que va tenir ell quan va venir l'any 26, l'any 35, ara el que volem és recuperar aquesta memòria i fer-li homenatge. Probablement hi ha gent que no li interessarà, però em penso que val la pena recuperar els valors i sobretot que la gent conegui les influències que va tenir quan va venir aquí. Per exemple, va influir molt a la literatura catalana. Van haver-hi molts autors, Josep Carner, en Josep Pla en parla molt bé, Eugeni Xammar també en parla molt bé, en Marícia Serraïma, en Pau Romeva, van agafar moltes de les coses que va venir a dir Chesterton aquí a Catalunya, amb les seves conferències i quan van traduir els seus llibres, perquè quan va venir aquí l'any 26 hi va haver un grup que es van dir els Amics de Chesterton que van traduir al català obres d'ells, com per exemple Herètics, L'home perdurable de Marià Manent, era una traducció excel·lent de Marià Manent, i també Allò que no està bé del món. Va influir doncs en els escriptors catalans, en el periodisme català també li va aixecar al nivell com si fos Anglaterra i Europa. Va dinamitzar molt grups catòlics d'avantguarda, perquè en aquells temps hi havia el catolicisme d'en Torres i Bages i Jaume Balmes, i el debat polític, com hem dit, també va aixecar el nivell del debat polític a Catalunya i va fer que Unió Democràtica de Catalunya es formés com a partit polític. Per tant, això el que volem fer és una sèrie d'actes, volem que la societat catalana doncs, se'n faci ressò i que el coneguin. I per això la Sílvia Collvinent, que és una professora del Ramon Llull, està fent una sèrie d'articles, com deies, al Full Dominical del Clavisbat de Barcelona, en Jaume Aymar de la Facultat de Filosofia de Barcelona. Volem organitzar un cicle de conferències, volem convidar algun chesterdomià nord-americà o bé anglès i fer aquest cicle de conferències des de diferents aspectes. Volem publicar un llibre seriós seu, que és L'home perdurable, i també s'està preparant fer un recull d'articles que ell va escriure pel diari El Matí de Catalunya. Això és el que en principi volem fer aquest any.
Home, aquests actes on ho faríeu? Teniu...
Sí, en la Facultat de Filosofia de Barcelona.
I Teologia, ho ha dit.
Sí.
Està bé, llàstima, bueno, està bé que, tot i que Barcelona sempre capitalitza tots els actes.
Home, esclar, és que és normal, no?
Llàstima de no poder-ho repartir.
Bé, ja us convidaré, esteu convidats a venir.
Sí, sí, i els oients, i els també, oients. També. Escolta'm una cosa, i ara que es canvia la memòria, perquè aquesta setmana, bueno, aquesta que comença, està sortint molt l'Església en portada dels diaris, sobretot perquè sembla que el Sant Pare s'ha posat una mica amb el tema de la política.
Sí. No era el Fraga el que s'ha posat amb això?
Ah, bueno, també, també.
El Fraga també, no? El Fraga,
bueno, és una altra política.
Primer amb el fred, doncs amb els barrets, no?
Sí.
Per la canalla. Mm. I després ara el Sant Pare.
Sí, jo
tu que ets una persona...
Penso que el Sant Pare, les informacions que hi arriben són una mica...
Esbiaixades.
Parcials, sí, són parcials, no? D'un grup polític i d'uns certs moviments catòlics particulars. Mm. I la veritat del que passa a Espanya, doncs no crec que hi arribi pell.
No ajuda, no, això massa. No ajuda, no. Això que és soci del Barça, el papa. Quan va venir aquí,
sí,
el van fer soci.
Sí, van fer soci, sí.
Però no sé si li deuen arribar, com que no li deuen passar la quota, no li deuen passar informació.
No ho sé, de el bé que va el Barça aquest any.
El bé que va el Barça aquest any. L'Albertini, eh? Mm-hmm. Molt bé.
Doncs bé, ens queden pocs minuts de programa. Tornarem a passar amb un altre tema del Matxín.
L'últim de la nit.
L'últim de la nit? No, diu que encara n'hi ha.
No, no queda massa, que s'ha d'acabar.
Mira,
abans.
És allò que tothom torna un dia o altre a casa seva. El 1960 el Matxín va tornar a Cuba. No va poder tornar fins al 1960.
Fins al 60?
Sí, quan hi va tornar ho va fer com un autèntic...
Així que heu anat a Cuba?
Va ser com un autèntic ídol i va poder presentar la seva esposa Angelita a la seva anciana mare, que era Doña Leoncia Matxín, la qual va morir poc temps després. Encara que se'l recordarà sempre molt més a Espanya que no pas a Cuba. O sigui que on va tallar el bacallà de veritat...
On?
Va ser a Espanya.
A la pesca salada.
A Espanya, a Espanya. Amb temes com aquest, que ens posa ara el Joaquim.
Ya
sé que tienes novio, ya sé que no me quieres. Pretendes engañarme con otro nuevo amor. Bien sabes, no me importa que beses a otros labios, pues tengo mi amor propio y tengo corazón. Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres, mas a pesar de todo no te podré olvidar. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, como yo a nadie quise, cual nunca yo he de amar. Ja sé que tienes novio.
Bueno, 5 minuts per acabar, 5 minuts per acomiadar-nos fins la setmana que ve.
Hauríem de fer com un petit resum,
sí,
David, i preguntar-li precisament en el convidat d'avui, en el Josep, el tema aquest de l'any Chesterton, com veus que funcionarà? Creus que tindrà, o quin ressò espereu que tingui? No?
Bé, en principi el que volem és fer saber avui que va estar aquí, que es van publicar, es van traduir llibres en català, per tant, animar a gent que el llegeixi, encara que no estigui en català, hi ha editorials com la Valdemar que està publicant bastant obra seva en castellà, i sobretot per sectors catòlics. Em penso que els ajudarà molt, perquè molt del seu pensament, molta la seva manera de veure el món cristià, penso que encara és actual. I ho trobaran
plenament vigent.
Sí.
I amb què ens hem de quedar amb Chesterton? Si demà, quan anem a la feina, quan anem a l'escola, quan anem a comprar, que vas sentir el programa en dies, oi tant, i de qui vam parlar? D'en Chesterton. Qui era aquest?
Bé, la seva personalitat és molt complexa, però jo diria això, no? És una persona que va fer-ho bé, una persona que va polemitzar molt a molta gent, però era enemic de les seves idees, però amic, no va deixar cap enemic. Veia un catolicisme intel·ligent, sa, d'un sentit comú molt gran, i una joia de viure, i que moltes de les seves coses que es poden llegir, molts seus pensaments, doncs jo penso que rellegir els que havien llegit. Per cert, el primer Chesterton que va arribar a Sant Feliu penso que va ser el pare Batllori. Uh-huh. Ell ho explica en les seves memòries.
El primer, dius?
Probablement, sí. Ell venia aquí als estius, estava a Can Batllori, pare Miquel Batllori jesuïta,
sí.
I llegia Chesterton i Bernard Shaw per fer el contrapunt. De manera que probablement el primer Chesterton que va arribar a Catalunya, aquí a Sant Feliu, hauria de ser el primer llibre.
No es pot trobar o entendre com una mica desfassat?
No, jo penso que no. Penso que no.
Tu el consideres d'autèntic o de plena vigència?
Jo sí, eh? sí.
Tant les obres d'ell com sí. la vida, diguem-ne.
Sí,
no?
exacte. Jo penso que sí. Almenys pel món cristià. Uh-huh. Ara estem en una societat plural, una societat laica, i que cadascú tria la seva opció.
Sí, sí.
Però pel món cristià jo em penso que és vigent.
Demà les llibreries de Sant Feliu que vagin preparant el Chesterton, perquè hi haurà demanda, no? Aquella llibreria de la plaça.
A les llibreries de Sant Feliu.
Clar.
Llibreries de Sant Feliu, prepareu Chesterton.
Ateneu. Acabo amb una frase que també ens defineix. L'aventura podrà ser boja, però l'aventurer ha d'estar ben sa.
Molt bona.
Eh?
Chesterton Dixit. Gràcies, Josep Carbonell i Rodés. Gràcies, David. Gràcies, Joaquim. A tots per la vostra presència.
Gràcies, David,
i a mi mateix.
Gràcies, Josep.
És una manera de convidar el programa simpàtica.
Bona nit, eh? I la neu del Prat de Dalt, sobretot.
Demà... Sobretot, aneu a veure la neu del Prat de Dalt.
Demà els esquís. Qui la vegi, que la porti.
Bona nit, adéu-siau.
dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el